Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Parlem de nutrició, d'alimentació i d'activitat física. I avui parlem del peix, que és un aliment molt interessant per als omnívors, per les seves propietats nutricionals, sobretot per la quantitat de proteïnes d'alta qualitat que conté i pel seu perfil de greixos saludables. Però també és veritat que genera certa confusió. És millor el peix blau que el peix blanc? Quines diferències hi ha entre el peix blanc i el peix blau? És veritat que el peix blau està contaminat amb mercuri? Quines són les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre això? Quan hem de consumir des del punt de vista nutricional, però des del punt de vista de la sostenibilitat, quant de peix hem de menjar? Tot això tenint en compte que estem sobreexplotant el mar. Avui parlem de tot això als Sants. Com sabeu, el peix és conegut pel seu perfil nutricional i és un aliment molt saludable. Important que l'incorporem a la dieta si som omnívors. No és indispensable, perquè no hi ha pràcticament cap aliment indispensable, però sí és interessant que, si podem, l'incorporem a la dieta. És una font fantàstica de proteïnes d'alta qualitat. Ja sabeu que les proteïnes són importants pel creixement, per la reparació muscular, per moltes coses, i també proporcionen una gran quantitat de vitamines i minerals, entre ells la vitamina D, la B2, el calci, el fòsfor, el ferro, el zinc, iode, magnesi, potassi... Bé, és molt saludable. Un dels altres components importants del peix són els seus greixos, en concret els àcids grassos omega-3, que es troben sobretot en peixos blaus o peixos grassos, com el salmó, el verat i les sardines. Ja sabeu que fa un parell de setmanes vam dedicar un programa a parlar de l'omega-3. Són àcids grassos importants per les seves propietats antiinflamatòries, per la funció cognitiva, per la funció cardiovascular, per la seva funció protectora... Bé, tot allò que explicàvem fa un parell de setmanes. Quan parlem de peix, és important distingir entre, bàsicament, les dues grans varietats. El peix gras, és a dir, el peix blau, i el peix magre, que és el peix blanc. El peix gras, com el salmó, el verat, la dengada, la sardina, la tonyina, té un contingut de greix més elevat, un 5% o més. Per tant, té una quantitat més elevada també d'àcids grassos omega-3, i per això en parlem tant i per això se li dona tanta importància. A més, també és més ric en vitamines solubles en greixos, com la vitamina D. D'altra banda, tenim els peixos magres o el peix blanc, com el bacallà o el rap, que tenen un contingut de greix més baix, que és el que determina si un peix és magre o no, menys d'un 2%, no tenen tanta quantitat d'omega-3 i de vitamina D com el peix blau, però en canvi segueixen sent molt interessants i molt importants des del punt de vista nutricional, perquè tenen, evidentment, greix de bona qualitat, proteïnes, totes aquelles vitamines i minerals que dèiem, etc. Per tant, és important que també estiguin presents en una dieta equilibrada omnívora. I després tenim el peix semigras, que pràcticament el podem considerar blanc, però el petit matís és que és un peix que, en funció de l'època de l'any, doncs varia el seu percentatge de greix, en funció de l'estació, de l'alimentació que ha fet, o de la mida o l'edat que tingui el peix. Són l'anguila, el besuc, el llobarro, l'aurada i el moll o el roger. Recordo, tots aquests nutrients que contenen els peixos, que són interessants, els vegetarians i els vegans els poden obtenir d'altres fonts. Quin és el consum recomanat que hem de fer de peix? A una dieta omnívora saludable es recomana consumir peix almenys 3 o 4 cops a la setmana. Aquesta freqüència d'ingesta garanteix que obtenim els beneficis dels àcids grassos omega-3 sense sobreexposar-nos als contaminants potencials que contenen alguns d'aquests peixos, com per exemple el mercuri. Ara parlarem de tot això.
Sants i Estalvis, La salut que depèn de tu.
Què és això del mercuri i per què parlem del mercuri al peix? El mercuri és un contaminant mediambiental que es troba als aliments, primer perquè està present de manera natural a l'escorça terrestre i després com a resultat de l'activitat humana que contamina rius, llacs i que acaba tot això al mar. En el peix, el mercuri es pot presentar de dues formes. La primera és com a mercuri inorgànic, que és un mercuri que afecta sobretot els ronyons, el sistema nerviós, el fetge, el sistema immune, etc. Aquesta forma, la forma inorgànica, no està tan present en els teixits dels animals com sí que ho està la segona forma, que és el mercuri metilat o el metilmercuri. Aquesta forma presenta una gran afinitat pels greixos, els agrada estar allà, i s'acumulen sobretot en els peixos que tenen més quantitat de greix, que hem dit abans que eren els peixos blaus. Ara bé, la quantitat de mercuri d'un peix està relacionada amb la seva posició a dins de la cadena tròfica. Per tant, els peixos depredadors, els que són més grans i els més longeus, com el peix espasa, com la tonyina vermella, com el tauró, per exemple, tenen concentracions més elevades de mercuri. És un fenomen que es coneix com a bioacumulació. Què ens ha de preocupar del mercuri metilat, a banda de tot això que explicàvem que passa amb el mercuri inorgànic? A més, el metilat ataca el sistema nerviós central durant el desenvolupament tant del fetus com de nens i de nenes menors de 10 anys. Pot afectar el sistema nerviós central en desenvolupament per exposició directa després del consum de certs aliments o indirectament perquè pot travessar la placenta. També pot estar present a la llet materna si la mare consumeix grans quantitats de peix blau que conté altes quantitats de metilmercuri. En funció d'això, la ESAN, que és l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, recomana això. Dones embarassades o lactants i criatures fins a 10 anys haurien d'evitar espècies de peix blau amb altes quantitats de mercuri, però en canvi poden menjar peix blanc i peix blau amb baix contingut de mercuri 3 o 4 cops a la setmana. Ara us explicarem quins peixos tenen més mercuri i quins menys. Què més diu la ESAN? Criatures entre 10 i 14 anys han de limitar el consum com a màxim de 120 grams al mes de peixos amb alt contingut en mercuri i per la resta poden menjar també 3 o 4 cops a la setmana peix blau amb poca quantitat de mercuri o peix blanc. I la resta de la població pot menjar totes les espècies de peix que vulgui 3 o 4 cops a la setmana. Però clar, jo aquí faria un comentari. Per un principi de precaució i per sentit comú, jo personalment evitaria igualment el consum regular de peixos amb alt contingut en mercuri, perquè com que podem obtenir els mateixos beneficis de peixos blaus petits, doncs per què ens hem d'arriscar? Jo deixaria aquella tonyina blava tan meravellosa que mengem de tant en tant, la deixaria per escoltar. Me la menjo un cop cada 2 mesos en un gran restaurant i per a de comptar i a casa aposto més pels peixos blaus petits. Quins són els peixos blaus que acumulen més metilmercuri? La regla general és com més gran sigui el peix, pitjor, perquè més metilmercuri acumula. Quins són els grans? El peix espasa o l'emperador, la tonyina vermella, el tauró, que ara molta gent dirà, no, jo no menjo tauró. De vegades mengem cassó, o tinturera, o marraix. El luci també té molta quantitat de metilmercuri. I perquè fa el salmó, que seria l'excepció, el salmó és un peix blau gros, però, tot i que sigui gros, no presenta quantitats elevades de mercuri perquè viu entre el mar i els rius i no n'acumula tanta. Aquestes serien les recomanacions de consum pensant en les propietats nutricionals dels aliments i tenint en compte això que dèiem del mercuri. Però també hi ha altres consells i això té més a veure amb el tema de la sostenibilitat. No consumeu sempre el mateix tipus de peix. Quan aneu a la peixateria veureu que sempre hi ha el mateix, que si rap, orada, bacallà, lluç. Els pescadors es veuen obligats a llançar molt de peix perquè no té demanda, perquè no el demanem, i que és igual de saludable que la resta. Per posar alguns exemples, entre les espècies més sobrepescades a la Mediterrània tenim lluç, peix espasa, tonyina vermella, sardina, maira, besuc, palaia, turbot, moll de roca, rap, gamba vermella, gamba blanca, escamarlà, que són els peixos que consumim de manera més habitual. N'hi ha d'altres que també són molt interessants i que no estan en aquesta llista i així no contribuïm a la sobreexplotació. Segon consell, comprem peix de proximitat. De fet, més del 70% del peix que consumim a l'estat espanyol és d'origen extracomunitari, ve d'altres llocs. Tercer consell, compreu sempre, si podeu o si el trobeu, peix amb segell sostenible. Què és això? Llegeixo literalment la definició que fa Greenpeace de peix sostenible. La pesca sostenible és aquella que pot mantenir-se en el temps de manera indefinida sense posar en risc la viabilitat de les poblacions de les espècies marines que són objectiu de captura i sense provocar un impacte negatiu sobre altres espècies que formen part de l'ecosistema. Si sempre consumim el mateix peix i a sobre no té segell sostenible, ens estem, al final, carregant tot el peix que hi ha al mar, no només aquell que consumim. A més, la pesca sostenible també és interessant perquè, com dèiem, protegeix les espècies marines, no fa una pesca, una captura indiscriminada d'espècies, contamina menys... I ara, clar, tenint en compte això, quant de peix hauríem de menjar? Doncs abans dèiem de 3 o 4 cops a la setmana, que és la recomanació nutricional. Però és important que reduïm el consum perquè la demanda tan gran que fem de productes al mar és molt superior als nivells sostenibles. Com que en demanem tant, bona part del peix i de marisc que consumim ve de llocs molt llunyans, amb la qual cosa no afavorim gens la pesca local, s'han capturat per flotes enormes industrials o provenen de l'aquicultura intensiva, els dos són models que poden comportar impactes socials i ambientals bastant greus. Com podem trobar peix sostenible? Doncs amb el segell el podem trobar a peixateries, mercats i botigues tradicionals, més que no pas a les grans cadenes de distribució, i comprem només aquells productes que estiguin etiquetats de manera correcta, amb la informació mínima obligatòria. Per saber si una peixateria és una bona peixateria, d'entrada veureu que el peix està ben etiquetat i després que si pregunteu coses sobre el peix us les sabran contestar, no us diran, ah, jo això no ho sé. Coses que podem preguntar en una peixateria, com ha estat capturat aquell peix, si és pesca artesanal o si s'ha fet en cèrcol litoral o amb el que sigui. Aquests són els tipus de pesca que generen més ocupació i que són la base de la socioeconomia de moltes comunitats pesqueres. També els podem preguntar si el peix està en temporada, perquè el peix també té temporada, com les verdures. El que passa que la seva temporada té a veure amb els seus cicles reproductius. Però quan un peix està en temporada, vol dir que si el consumim no estem afectant tant a la sostenibilitat d'aquell peix. Posem tot això a la balança quan consumim peix i recordeu, és un aliment important, interessant per una dieta omnívora. Podem obtenir aquests nutrients d'altres llocs, però és una font magnífica de greixos omega-3, de proteïnes, de determinades vitamines i de minerals, però tinguem en compte tots aquests elements quan anem a la botiga, a la peixateria i consumim peix. Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.